L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
La gràcia i la màgia dels vins és que tots tenen el seu toc especial, marcat doncs, per la seva denominació d'origen i, sobretot, per les varietats de raïm que conté cada ampolla. Parlem precisament d'aquestes varietats autòctones d'aquí, de Catalunya, i també internacionals amb el gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts a tothom.
Avui entrem en el món de les varietats de raïm, eh? És un món complex i de varietats en tenim per donar i per vendre, no?
Sí, sí, sí. Només et diré que en tot el món n'hi ha 8.000.
8.000, vale, no me n'esperava tantes.
M'havia dit.
8.000. I a Catalunya som productors de vi, eh? Podem estar orgullosos de dir-ho. Quantes varietats tenim per aquí a casa nostra?
Al voltant d'unes 200.
200.
Però serien 200 que estan identificades, uh-huh. I llavors n'hi ha com un centenar més com a desconegudes que s'estan investigant.
Per tant, n'hi ha més segurament de les que de moment tenim certificades, no?
Sí.
Explica'm, les varietats, té a veure amb la zona, té a veure amb el clima, té a veure simplement amb el que plantes, com sorgeixen aquestes varietats?
Sí, les varietats, podríem dir que hi ha dos tipus de varietats. Una seria les varietats autòctones, uh-huh. I llavors hi ha les varietats nobles. Les varietats autòctones són aquelles que porten molt de temps i que tradicionalment s'han cultivat en una zona vinícola específica i que està demostrat doncs, que els vins, el resultat que són els vins, el que fan és tenir tipicitat d'aquella zona. Això és molt important, perquè per mi el que més em transmet un vi, el que més valoro és que quan estigui veient una copa de vi, allò que en diguem veure paisatge.
Sí, que havíem parlat dies anteriors, que realment et relacioni amb el paisatge i amb els productes també de la zona.
Sí, sí, sí. I això doncs, és molt important que la varietat estigui adaptada al terrer i que porti anys plantada allà. Els savis antics, la gent més gran, segurament ells es van trobar plantats ja unes varietats de raïm, perquè ja venien dels monjos, i ho hem parlat molt amb l'antiguitat, i tot això fa que les varietats aquestes estiguin totalment adaptades al terrer, en cada zona. Parlarem una miqueta d'algunes que podem trobar en diferents zones de Catalunya i també del mapa mundial.
Sí.
I en general això, doncs, aquestes serien dintre del grup les varietats autòctones. Llavors hi ha les varietats nobles, que són aquelles que es poden trobar en moltes zones del món i que s'adapten bé perquè són més resistents i perquè tenen un cicle vegetatiu més alt, i aquestes les podem trobar, potser no són específiques de cap lloc en concret, però sí que es poden trobar a més llocs.
Per tant, aquestes autòctones és perquè en cert moment es van plantar aquí o, per exemple, una varietat autòctona de Catalunya també la podrem trobar a Amèrica?
Es pot passar això. Això pot passar, uh-huh. Que alguna la trobem també en un altre lloc. Però sí que és veritat, com et deia, que aquí la història i la trajectòria fan i posen en valor la varietat, en aquest cas local. Segurament una varietat que porti 30 anys. També és veritat que hi ha alguna varietat noble, alguna varietat internacional que s'ha plantat i que ja porta 30 anys plantada o 40 i també la podem considerar autòctona, sense ser-ho. Aquí ja entraríem
van
temes...
Van agafant el títol, no? A
sí.
Mesura que compleixen anys.
Sí, però ara parlarem, si vols, de varietats que podríem dir considerar-les aquí a Catalunya com a varietats autòctones.
Doncs sí, endavant, anem a veure aquests exemples que tenim a casa nostra.
Mira, varietats en blanques, podríem dir, doncs, que es podem considerar nostres, la Macabeu,
sí.
La Garnatxa Blanca, la Xarel·lo, el Moscat d'Alexandria... Això seria el que és tota la part d'aquí, de la franja mediterrània de Catalunya. Aquestes serien nostres.
Uh-huh.
La Parellada també m'havia deixat. Llavors, varietats negres seria la Garnatxa, la Carinyena i la Monestrell. Llavors hi ha la Xirà, n'hi ha d'altres que també estan plantades, també la Cabernet, però vull dir, les autòctones serien aquestes que porto tota la vida, que hem vist.
Les arrels, diguéssim, sí. Les antigues aquí nostres són aquestes varietats.
Correcte, segurament els vins més preuats i els vins més valorats són els que contenen aquestes varietats de raïm.
I tenen trets en comú aquestes diverses varietats, o realment cada una és específica?
Cada una específica. Uh-huh. De fet, quan tastem un vi... les sensacions que ens produeix el tast, que n'hem parlat en una edició anterior, sí. Doncs són degut a molts factors. Un d'ells és la varietat de raïm. I aquesta varietat de raïm marca en gran mesura l'aroma i el sabor del vi. Hi ha allò que es diu els aromes varietals, no? Jo que he fet molts concursos, i sobretot de tastes cegues, i he tingut la sort de guanyar-los, m'he regit molt per la varietat de raïm. O sigui, per mi dona una pista molt clara. Hi ha varietats que oloren d'una manera concreta. O sigui, la Chardonnay, per exemple, olora a plàtan. El Riesling olora a cítrics, hidrocarburs. En aquest cas, la Garnatxa Blanca olora a fruita més carnosa. La Viognier olora en aquest gènere cap als préssels, als albercocs. I amb negres, per exemple, la Garnatxa, doncs, a fruits vermells. La Carinyena, a fruits negres. La Syrah olora molt a violetes. El Pinot Noir olora, per exemple, doncs, a cirera. Llavors, això és un identificatiu molt clar. I això a mi m'ha servit sempre de molta ajuda.
O sigui, jo et veig allà amb la copa, només olorant, i dir, això porta'm a cabeu, no sé... Sí?
Sí, hi ha gent... A mi m'ha anat bé els concursos. Hi ha gent que diu, no, jo vaig a veure si identifico la zona. O jo, si és la part del Nou Món, una oració més moderna, o Vell Món, una oració més tradicional. O a veure si identifico directament l'elaborador. Jo sempre el que faig, vaig acotant, però sempre miro identificar la veritat. La veritat em dona moltes pistes. I a partir d'aquí ja vaig acotant, però en aquest cas la veritat té un pes específic molt important en la degustació d'un vi.
Hem parlat d'aquestes autòctones, d'aquestes d'arrel. Si en Rafael Sabadí s'ha de quedar amb una varietat de blanc i una de negre, quina em diries?
Si fem país i parlem en aquest cas del nostre territori, segurament en blanc m'agrada molt la Garnatxa Blanca, també m'agrada la Xarel·lo, m'agrada que tinguin una mica de treball en contacte amb les mares, amb les lies, i que tinguin un cert volum i un cert greix. M'agrada el caràcter una mica oxidatiu, però sobretot que són vins que en transmeten molt el que és el territori, que són vins amb un grau alcohòlic moderat, i llavors són vins que, doncs, que tenen molta personalitat. I amb negres, en aquest cas, tiraria més, m'agrada molt les Carinyenes. M'agrada les Carinyenes perquè són vins rústics, vins robustos, però que alhora són frescos, són vins que tenen bona acidesa.
Nosaltres estem a l'Empordà, tenim aquí la denominació també d'origen Empordà. Quines és les varietats que més estan presents a la nostra zona?
Bueno, en blanc serien bàsicament la Garnatxa Blanca, el Macabeu i el Moscat.
Sí.
El Moscat tant per fer blancs dolços com per fer blancs secs. Ara està molt de moda també fer blancs amb moscats, moscatells secs seria, que són vins molt aromàtics, però veus en boca, te'ls esperes dolços i no ho són.
I no ho són.
I llavors amb negre, en aquest cas serien la Garnatxa, la Carinyena i llavors la Monestrell, que és una veritat que s'havia perdut, però que és una veritat antiga, que la tenia plantada fa molts anys, també.
Per tant, també tenim arrels, aquí, com parlàvem de les autòctones, aquí les tenim.
Aquí fa 2.600 anys que va entrar al conreu de la vinya.
Exacte.
Aquí som, de fet, és una zona amb molta història.
I parlàvem també d'aquestes nobles internacionals. Quines varietats són aquestes?
Bueno, aquí, segurament, ara diré noms i us sonaran la majoria. En blancs, tornem a començar amb blancs, doncs les més importants serien la Chardonnay,
sí,
que segurament és la veritat més plantada a nivell mundial, però que et deia que és més resistent, que s'adapta molt bé a diferents tipus de terreny, de clima, però bàsicament la situaríem a França, a la Borgonya. Llavors la Sauvignon Blanc, és una varietat que també molt, molt, molt coneguda, que aquí la seva zona també seria el seu origen a França, la zona del Vall del Loire, el Loire,
sí.
Però també la podem trobar a Nova Zelanda, la podem trobar a altres zones del món. La Riesling, que aquesta sobretot és una veritat que l'identifiquem a Alemanya, a la part dels rius, del Nahe, del Rheingau, de la Mosel·la, és una veritat també molt extesa. La Gewürztraminer, aquesta veritat quasi impronunciable, que aquesta és d'origen alemany, però està plantada, la podem trobar el seu origen, bressol,
sí.
En aquest cas és Alsàcia, i llavors hi hauria la Rosà, la Viognier, n'hi ha d'altres. I amb negre, seria la Cabernet Sauvignon, la més plantada, la més coneguda. La Cabernet aquí doncs, va estar molts anys de moda, ara menys, perquè el que deia encara busca tipicitat dels vins. I la Cabernet és una varietat que la trobem molt a Bordeus. En el seu moment, Bordeus eren els vins que estaven més ben considerats. I tothom volia fer vins, el nostre mirall era Bordeus. Llavors, doncs, ara fa uns anys van dir que no, que aquí hem de tenir la nostra pròpia personalitat i no podem anar a copiar esquemes
d'altres llocs. No?
Però la Cabernet segurament és una varietat que la podem trobar a tot el món. Llavors, una altra seria la Merlot, que també és pròpia de Bordeus, de l'altre costat, que seria la zona del Pomerol i de Saint-Emilion. La Pinot Noir, que la Pinot Noir és aquella veritat que es va posar molt de moda amb aquella pel·lícula Entre Copes, que no sé si la vas tenir ocasió de veure-la.
No, jo no l'he vista.
Doncs són vins molt delicats, molt femenins, molt fragants, que això és típic de la Borgonya, de França, al nord de França, una zona que es diu la Borgonya, que és una zona doncs, espectacular. I llavors la Syrah, que la Syrah la trobem sobretot a el que és el Vall del Ròdon i també a Austràlia. i llavors la Malbec Argentina, la Carmenera Xile, la Tanat Uruguai, la Nebbiolo al Piemont Itàlia. Aquestes serien les més representatives.
Carai, hem fet aquí una radiografia, de tant de les varietats autòctones com també aquestes internacionals, i avui doncs acabem, com sempre, amb una recomanació. Què ens recomanes avui? Quines varietats porta, Lluís, que ens recomanes avui?
Avui us recomano una varietat que us he comentat ara fa un moment, que és la Riesling,
sí?
Que és una varietat que...
De les Olora més... cirera?
No, perquè aquesta és blanca.
Ah! D'acord.
Aquesta se'n va més cap als cítrics, cap a les fruites blanques, però més àcides.
Uh-huh. Jo ho he intentat.
No, okay. I després, quan evoluciona, doncs, és molt característic i notes d'hidrocarburs, que són notes com a petroli, com a gas.
Uh-huh.
Llavors, això, el Riesling, en aquest cas us fui recomanació d'un Riesling que està molt bé en una zona de Catalunya, que és una zona del Prepirineu, que és la zona de Cossers del Segre. Hi ha una zona que es diu el Pallars Jussà,
sí,
i un poble que està a l'Arn. Suposo que està a 800 metres, 1.000 metres d'alçada, i ara amb el canvi climàtic és una varietat de raïm que necessita fred, i en aquesta zona doncs, s'ha adaptat molt bé. És un vi que es diu, en aquest cas, és un vi blanc, que es diu Ecam. Ara és un blanc jove, però que és un blanc que podeu guardar i que evoluciona perfectament i que us farà les delícies dels consumidors.
Doncs ja tenim recomanació. Veurem un Ecam mentre mirem la pel·lícula Entre copes. Què et sembla?
Fantàstic.
Sí? Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, gràcies.